TNT comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Ruth Vilà.
Tornem allò de els diners al banc i no al camp.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. La TNT.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha empatat a 3 contra l'Inter al Camp Nou, un mal resultat que pràcticament el condemna a la Champions, només el pot indultar al Victoria Pilsen i sembla difícil. El Barça ha fet millor primera part que no pas segona, amb un gol de Dembélé. A la segona, massa concessions defensives. Lewandowski amb 2 gols ha salvat l'eliminació automàtica, que és el que més t'ha agradat, Ricard.
La producció atacant del Barça. Crec que el Barça ha fet un molt bon partit en atac. A un equip com l'Inter no és fàcil generar-li tantes oportunitats, i tant a la primera com a la segona, però el Barça ha tingut arribades per dintre, ha trobat Pedri darrere dels migcampistes, els extrems, sobretot a la primera part, han estat molt encertats, Lewandowski ha acabat rematant el que li havia costat fins al final de partit. Tinc la sensació que el Barça ha tornat a ser ric en el que significa la producció d'atac i les possibilitats d'arribar a l'àrea en perill. Avui és poc consol, perquè el problema és que no t'ha servit per res, però l'equip crec que en atac ha mogut bé la pilota, que ha tingut velocitat, que ha tingut desequilibri, que ha tingut gol. Jo crec que és el que més podem destacar del partit, després d'alguns partits que on havia el Barça tingut molts dubtes i moltes dificultats per tenir no tan sols gols, sinó també oportunitats.
Dubtes sobre què et deixa dubtes el partit d'avui?
Doncs que Rafinha hagi de ser sempre el primer canvi. Jo tinc la sensació que aquest canvi es fa gairebé per inèrcia, i la segona part de Dembélé ha estat molt deficient. Dembélé estava sobreexcitat, no ho havia fet malament a la primera part, que tots dos havien estat bé, però Rafinha a l'equip li donava molt retorn defensiu, molt sacrifici, molt treball en la pressió, molta recuperació, i després aquesta capacitat que té per ser sorprenent, tant en el xut exterior com amb la passada interior, com amb la centrada. És veritat, com diu el Costa, que també s'equivoca molt, però jo crec que estava generant. Jo crec que substituir-lo al minut 15 per Ansu ha estat perdre potència ofensiva, i que Rafinha tenia més minuts de joc, i que algun dia també podria ser Dembélé el primer sacrificat, per exemple, i que Rafinha tingués més continuïtat. Ja entenc que són les decisions de l'entrenador i la confiança incondicional en Dembélé, però em sap greu que jugui com jugui Rafinha, faci el que faci, quan arribi al 15 de la segona part hagi de deixar Ansu. És la sensació d'uns canvis guionats, que Ansu necessita anar entrant, que necessita jugar a mitja hora, que Ansu, jo crec que cada cop li veiem més cosetes, però continua sense recuperar aquella espurna, i avui era un partit de molta espurna, de molta intensitat, de duels guanyats. Jo crec que Rafinha no s'havia enfonsat en aquest primer quart d'hora de la segona part, i que li quedava molta benzina, i aquesta decisió de sempre ser el primer substituït com a mínim em genera algun dubte respecte al futur i respecte a la gestió del partit amb les substitucions de Xavi.
I què és el que encara et costa més d'entendre?
Home, les concessions, les infinites concessions defensives del Barça. O sigui, em costa molt d'entendre, malgrat entendre que es barreja la immaduresa d'un equip trencat amb disfuncions individuals com les de Piqué, que avui no ha estat bé i que demostra que està fora de ritme de competició, i que ja no li val la seva mentalitat competitiva per superar segons quins exàmens, però és que el Barça s'ha trencat a partir del primer gol de l'Inter. O sigui, ha arribat el primer gol, que és una errada individual de Piqué. Com deies tu, Xavi, doble, primer per repenjar-se i no avançar la línia, després per deixar passar una pilota quan tenia parella a l'esquena i no havia observat bé, en lloc de refusar aquesta pilota. En aquestes zones del camp ell sap més que ningú que no es poden prendre riscos, que la pilota et ve de cara, és fàcil de ser refusada, i a partir d'aquí l'equip es desfà, es trenca, vol atacar ràpid, la pèrdua de Busquets del segon gol amb l'equip exposat. L'Inter ha tingut moltes opcions, i tinc apuntades una del minut 10 de xut de Çalhanoğlu, una de l'11 de Piqué en pròpia porta, una del 17 de Lautaro, i després les últimes, no? Les que Lautaro genera el tercer gol en una passada llarga d'una Anna, que Piqué és a camp de l'Inter, per tant, no es pot aturar perquè no hi ha Orsai de Lautaro que surt des del seu propi camp. Quan arriba Piqué perquè la pilota és molt oberta, l'equip no torna amb prou velocitat. Arriben abans Gosens que els jugadors del Barça, quan aquell retorn era imprescindible. Després els xuts finals, les aturades de Ter Stegen. Ter Stegen torna a ser un jugador destacadíssim en el partit, que li dona vida, encara que sigui a la UBI al Barça un 15 dies més, però que en condicions normals contra un rival tan poderós no pots exposar-te un intercanvi de cops així. Crec que avui hi ha hagut moltíssimes rematades de tots els equips. La primera part del Barça ha estat claríssima, la segona part és claríssimament de l'Inter, i finalment et quedes amb un empat que et valdrà de poca cosa. Per cert, que això que ha explicat el Bernat Coll, que el Barça necessita que l'Inter no guanyi el Victoria Pilsen
i que no guanyi
15 dies, compte que el partit és a 3:15,
sí, sí,
i per tant el Barça quan jugui contra el Bayern ja sabrà si està eliminat de la Champions.
Has citat Busquets en aquests errors i les concessions de la segona meitat. Ara està parlant a Movistar Liga de Campeones.
Y bueno, como tú dices, no es matemático, está muy difícil, lo vamos a intentar, pero no dependemos de nosotros, así que qué triste por ello.
¿Esto os puede pasar factura en el Clásico en cuanto a la confianza?
Hombre, está claro que sí, que no es agradable, ¿no? La sensación con la que hemos acabado la segunda parte ahora y estos días que quedan para prepararlo, pero no queda otra que intentar levantarse.
Muchas gracias, Sergio.
De nada.
Las palabras.
Es Sergio Busquets, a Movistar, la Liga de Campeones. Ara escoltarem Xavi i rematem les conclusions del Ricard, que eren aquestes concessions defensives del Barça, sobretot a la segona meitat, amb l'empat a un, amb dos errors de Gerard Piqué, i després durant tota la segona meitat que han permès a l'Inter fer tres gols i generar moltes ocasions, algunes de molt clares, saludades per Ter Stegen. Una altra conclusió, l'elecció de Xavi amb Rafinha sempre com a primer canvi, avui també, quan el brasiler estava fent un molt bon partit, i per acabar la producció atacant del Barça com a factor positiu i la gran quantitat d'ocasions generades en un molt bon partit en atac contra un bon rival defensiu com és l'Inter. Són les conclusions del partit del Ricard Torquemada, la TDT de Catalunya Ràdio, després d'aquest duríssim Barça 3, Inter 3, que deixa la Champions complicadíssima. Pendents de Xavi Hernández i de sentir l'efecte Costa.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Saps que la millor assegurança de cotxe t'ofereix un 50-50? Doncs sí, perquè ara tens l'assegurança de cotxe del RAC, la que de veritat et soluciona els problemes amb un 50% de descompte. I a més, tens 50 euros en contractar una altra assegurança del RAC. La teva assegurança de cotxe té un 50-50? RAC. I som per ajudar.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Ricard.
Doncs una segona part inclassificable defensivament, no?
Sí.
És impossible equivocar-te tant i voler classificar-te pels vuitens de la Champions.
Mira, a mi a la primera part, si recordes el descans, ho he comentat, que em feia la sensació que defensivament estàvem prenent moltíssims riscos. No perquè el Barça no els hagués de prendre, a mi em semblava bé que els prengués,
bueno,
però...
Compte,
Xavi.
Xavi, el líder de campeones.
Esta Champions está siendo cruel con nosotros. Sí que es verdad que hoy hemos concedido mucho en la segunda parte, la primera ha sido otra vez excelente, en la segunda hemos cometido muchos errores, ¿no? El primer gol es un error clarísimo de la línea defensiva, lo habíamos hablado además, en el segundo también, ¿no? De los duelos, en fin. Creo que esta Champions está siendo cruel desde Múnich, pasando por Milán, incluso hoy también, ¿no? Creo que hemos merecido más, pero esto es la Champions, ¿no? Se trata de ganar, de no conceder, de defender bien también, no solo de atacar, y debíamos hacer el partido que hemos hecho en la primera parte y continuar con esa intensidad, con ese ritmo, pero ahora mismo no dependemos de nosotros mismos, muy difícil la situación. Hay que seguir, hay que remar para adelante y a pensar en el clásico del domingo, recuperar bien y cambiar el chip para la Liga, ¿no? Porque la Champions se ha puesto realmente muy, muy, muy difícil y muy complicada.
Xavi, es verdad que el partido se vuelve loco, puede haber caído de cualquier lado, pero está marcado por esos errores, ¿no? Y decía Eric García que son errores imperdonables y además impropios de este fútbol de este nivel. ¿Cómo los calificarías tú? ¿Cómo los explicarías?
Son errores. El fútbol es un juego de errores y creo que hay que minimizarlos siempre. Hay que defender bien. Hoy no hemos defendido bien. Muy bien la primera parte. Hemos concedido muy poco. Solo quizá la ocasión de Dzeko. Luego hemos atacado muy bien. Hemos presionado muy bien. La intensidad ha sido excelente. Nos hemos ido al descanso muy satisfechos, muy contentos. Teníamos que seguir por ese camino. No ha sido así y lo hemos pagado, ¿no? Se pagan caros los errores en Champions. Hoy errores en defensa, pues sí. Sí, sí, muy, muy, muy graves, que nos ha costado el partido y el empate.
Anímicamente y en cuanto a la confianza, ¿esto puede pasar factura en el Clásico?
Bueno, vamos a cambiar el chip desde ya mañana, a entrenar, a preparar ya el Clásico, a intentar desconectar de la competición de Champions para preparar la Liga, ¿no? Vienen tres partidos seguidos en Liga y ya pensaremos en Champions, pero se ha puesto muy complicado, ¿no? Dependemos de nosotros mismos, así que realmente muy difícil, es una pena.
Solo una pregunta más, ¿qué les has dicho a tus jugadores en el vestuario? Porque se les veía realmente abatidos.
Bueno, ánimo, al final lo hemos dado todo, la gente ha visto que nos hemos dejado el alma, pero que son errores, que se pagan caros, es así, no se puede perdonar tanto, ni en Múnich, ni en Milán, ni hoy en casa, así que en Múnich fueron las ocasiones falladas, la efectividad, en Milán otras circunstancias, y hoy ha sido pues nuestros errores defensivos. Es así, está siendo cruel la Champions para nosotros, pero hay que cambiar el chip y pensar en la Liga ya.
Muchas gracias, Xavi.
Gracias.
Bé, doncs, Xavi, que jo crec que una mica s'ha acomiadat de la Champions, no? Sí. Encara que no ho pugui dir directament.
Però és que ja sé que hi ha miracles, eh? Jo, per exemple, em reconec culpable d'haver pensat que el Barça no remuntaria mai l'eliminatòria contra el PSG i afortunadament me la vaig menjar amb patates. Però és que no és realista pensar que el Barça farà els 6 punts comptant un partit que és contra el Bayern i que l'Inter no guanyarà cap dels dos partits que li queda, tenint en compte que un és contra el Victoria Pilsen a casa, si no em corregiu.
Sí, a 3 quarts de 7, a més. O sigui, quan juguem contra el Bayern, potser ja som fora.
Bé, és que jo m'estimo més això, sense dir que estem eliminats, perquè realment matemàticament no ho estàs, però m'estimo més això que no que em venguin una supermoto. Avui el Barça... Podem dir el que vulguem, que ha generat molt en atac i el que vulguem. Avui el Barça ha demostrat un any més que no està al nivell per estar vuitens de la Champions. Que li ha tocat un grup, que això és un punt de desgràcia, molt fort, molt aviat, per un equip que jo estic segur que més endavant a la temporada serà millor. Sí, però ara, que és quan es jugava el grup, és pitjor que un equip com l'Inter. No dic que jugui pitjor a futbol, dic que és pitjor que un equip com l'Inter, que a mi no em sembla en absolut un gran d'Europa. I la segona part és un despropòsit inacceptable nivell de del Celta. L'altre dia no vas guanyar perquè el Celta és el Celta, avui has fet regals de tots els colors i de tots els estils i te n'han fotut 3. El partit ha acabat 3-3 perquè el Barça té un tio que es diu Lewandowski i perquè hi ha posat cor. Però la segona part a mi futbolísticament... És a dir, en cap moment...
Per què creus que s'ha trencat l'equip tant?
Mira, jo
venia
crec
que... Venia de la primera part que havia fet.
Jo crec que hi ha un punt molt important anímic. És a dir, jo crec que... Crec que el gol de l'Inter en fred a la segona part, quan t'havia costat tant fer el primer... Jo crec que mata anímicament l'equip, però també demostra la maduresa o no d'un equip de saber-se refer. Maduresa en els dos sentits. En el sentit anímic, que encara, i en el sentit futbolístic. Clar, en el sentit futbolístic, el Barça amb l'1-1, en lloc de dir ei, calma, que queden 40 minuts i si ho hem fet a la primera part perquè no ho podem fer a la segona, han bugit. I començant per la banqueta, amb canvis, alguns ja l'heu comentat, com el de Rafinha, que no l'heu entès, jo tampoc. Tampoc he entès que traies Gavi, llevat que tingui algun problema físic que a mi no em consta. Bé, i l'equip ha jugat, vaja, jo crec que l'equip a la segona part ha jugat a cor, però no tenia cap sentit el que estava passant a la gespa. Òbviament en defensa, però jo també diria que en atac. És a dir, els dos gols del Barça no arriben producte de, ostres, que bé s'està estructurant el Barça. Són dues entrades, una que Lewandowski pesca un rebot i l'altra que la fot a l'escaire. No hi ha més. És a dir, hauria estat un miracle descomunal que el Barça hagués aixecat aquest partit perquè només hauria estat a compte d'acord.
Jordi, en atac el Barça ha arribat bé a l'àrea. Una altra cosa és que no hagi rematat o que l'Inter sigui un equip fort defensivament.
Però en un partit absolutament descosit. Vull dir, arribaves...
Ah, sí, és que el problema per mi no és el que hagi fet en atac.
No.
És que s'ha descosit i ha rebut en defensa.
El problema...
Fer-li 3 gols a l'Inter no és fàcil,
eh? També et dic que a mi em fa la sensació que ells s'han pensat que el tenien el partit guanyat massa cops, massa aviat.
Bé, però això és l'esport.
Sí, no, aquesta
però
és la seva.
Això forma part de la història.
Aquesta la porten ells i a mi se me'n fot, però Bé, jo crec que és evident que el Barça en aquest doble enfrontament amb l'Inter no ha demostrat ser millor equip que l'Inter. És a dir, igual que li compro a Xavi el realisme de... El més normal és que estiguem fora. Jo, a mi em semblaria poc rigorós dir, no, és que mala sort, us compro la... A mi l'únic partit que el Barça he pensat, hòstia, avui ja, a tu no t'agraden els mèrits, a mi sí, és a Múnich. Ni a Milà, amb els penals i tota la història, crec que mereixés guanyar, ni avui tampoc. Sincerament, tot i que la primera part m'ha esperançat i la primera part sí que el Barça està millor que l'Inter, però...
Jo t'ho compro, jo crec que a Milà el Barça no va mereixer perdre jugant els teus mereixements.
Ni guanyar.
Per tant, estaríem vius, perquè si m'han patat aquí. És a dir, jo et compro una part del relat, que és que l'equip ha demostrat que no és ara mateix un equip consistent, que és un equip immadur, que és un equip tendre, i que això no es resol fitxant molt bons jugadors.
Però necessita, que això és normal, Ricard.
Necessita un viatge, necessita una part del procés. I després s'han acumulat una sèrie de coses. El sorteig, les lesions en el pitjor moment, dels jugadors més necessaris, perquè s'ha vist que defensivament Piqué ja no és al nivell que el Barça necessita, per exemple, o que està passant una mala època mental, o que se sent desplaçat de la titularitat i això el fa no estar al millor rendiment. És a dir, s'han ajuntat una sèrie de coses que han fet la ferida més gran i que ens portaran per segon any consecutiu a l'Europa League.
Però estan totalment d'acord amb tu que és evident que Xavi no hauria jugat en la vida un partit com el d'avui amb Piqué i... Mira, i també et diria que amb Marcos Alonso de central, si hagués tingut Araujo o Koundé, això és evident, però és que tampoc em serveix.
No, és que això forma part, és que això forma part del futbol.
És la vida. L'Inter ha jugat el doble enfrontament sense Brozovic i sense Lukaku, i ens han guanyat.
Això forma part del futbol. Per això dic que quan s'han ajuntat una sèrie de coses que s'ajunten cada any i en moments diferents, i per tant aquesta no pot ser una excusa ni una coartada. És simplement el que ha deixat més evident que l'equip és immadur, que l'equip no... encara necessita fer-se i que mentrestant haurà de continuar jugant l'Europa League i no podrà competir a la Champions, i que l'objectiu d'aquest any era la Lliga, el que passa és que no esperàvem un comiat tan aviat de la Champions, si més no fins al sorteig. Vam veure el sorteig, no, vam creure que potser ho queia.
És que t'ho dic d'una altra manera, és que és una ucronia que no podrem saber mai. Estic segur que aquest duel es produeix a vuitens de final al mes de febrer i el Barça el guanya, i fàcil. Però tota aquesta llau d'equips que ja estan molt més fets que ell i d'un cert nivell, el Bayern per descomptat, però també aquest Inter, ja ens ho va semblar el dia del sorteig i s'ha vist el terreny de joc arribar massa d'hora per un equip que jo confio que madurarà, perquè aquest any sí que hi ha eines per fer-ho. Però, el que no em semblaria quànim és que hi ha hagut mala sort no. Simplement no estaves prou preparat i algunes circumstàncies, també val a dir-ho, no t'han afavorit, lesions, arbitratges, etc, i te'n vas al carrer. I el que ho fa més dur és que l'any passat, diguem que ens va sorprendre poc acabar l'Europa League, i aquest any s'havia generat una il·lusió fonamentada no tant en l'equip sinó en la plantilla, que ara haurem de digerir tots plegats, a veure com... Vull dir, a veure com afecta aquest... Això sí que és un caos a la credibilitat del projecte de Xavi, perquè si deixem de creure també en el projecte de Xavi, la cosa és molt més greu que una eliminació europea.
Jordi, el millor?
Pedri.
Doncs diumenge en tenim un altre.
A veure, fins aleshores... a veure si estem més madurs diumenge.
Adéu.
Bona nit.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Busquem una cosa més emocional. Següent. Em sap greu, però no passes a la final.
Del 24 de setembre al 13 de novembre, PortAventura World et porta el Halloween més autèntic. Entrades més hotel des de 65 euros per persona i nit. Un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
Movistar Liga de Campeones ha entrevistat el capità del Barça, Sergio Busquets, hem sentit un tros. A l'inici de l'entrevista ha valorat el partit d'avui i ha dit això.
La primera parte hemos estado bien, hemos dominado, incluso encontramos muchos jugadores entre líneas, que era la intención que teníamos, y nos hemos adelantado, pero en la segunda todo ha cambiado. Teníamos la misma intención, el gol de ellos nada más empezar nos ha descolocado y yo creo que eso a ellos le ha dado un plus y a nosotros nos lo ha quitado, ¿no? Ya, como tú dices, ha habido más pérdida, más descontrol, nos han hecho mucho daño en las contras. y bueno, siempre hemos ido a remolque.
¿Os ha entrado ansiedad al recibir ese tanto nada más empezar la segunda parte? ¿Os ha entrado nervios?
Es que todavía quedaba mucho, sí que es verdad que parece que cuando nos meten un gol es un caos, ¿no? Al final quedaban muchos partidos, muchos minutos y lo hemos intentado, pero como te he dicho antes, eso ha sido un plus para ellos y todo lo contrario para nosotros, que quizás no hemos estado ni lo preciso ni lo bien colocado tácticamente y bueno, pues de ahí sus contras.
¿Y eso por qué, Sergio? Porque la solvencia defensiva que estáis teniendo en Liga, un solo gol encajado en 8 partidos, aunque es verdad que estáis sufriendo en los últimos, se transforma en Champions, 7 goles encajados en 4 partidos, con fallos defensivos, no cerrando bien un fuera de juego, con pérdidas que en otros partidos no suceden. ¿Qué pasa en la Champions?
No, quizás no hemos estado todo lo contundente en las áreas que necesitábamos y eso se paga, ¿no? En Champions tampoco hemos tenido suerte, porque bueno, hay que valorar cada partido y yo creo que hemos hecho méritos suficientes en otros partidos como para sacar algo más, pero no ha sido así y hoy prácticamente era un cara y cruz que nos ha salido mal, nos ha salido mal sobre todo en esa segunda parte.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Comencem el tercer temps, la tertúlia, amb la Ruth Vilar. Ruth, bona nit.
Hola, bona nit.
Com vens?
Doncs mira, jo crec que ha acabat la primera part molt optimista i vaja, amb un realisme, no? Amb un bany de realisme després d'aquest segon temps. Jo sí que crec que podríem dir eliminatòria gairebé amb l'Inter, no? Aquests 2 partits amb l'Inter ha estat molt important la baixa de Koundé i Araujo. No les vull fer servir com a excusa, però crec que en aquests 2 partits el fet de no tenir els 2 centrals ha estat molt, molt important i avui s'ha vist clarament.
Doncs bé, jo crec que ens estem acomiadant prematurament de la Champions, però que és el que ens toca fer, no? O què?
Què sí, ha de passar exactament?
Què vols dir, que encara confies en...
No hi ha cap esperança i no fa falta vendre. Sí,
sí. No, exacte.
Exacte, però, que jo crec que en això hem de ser...
Sí, realista.
Però posem-li nom al miracle.
L'Inter ha de punxar els 2 partits.
No ha de guanyar...
Contra el Pilsen i contra el Bayern de Múnich, l'última jornada.
I nosaltres hem de guanyar els 2.
Exacte. Sí.
Però si l'Inter guanya el Victoria Pilsen, ja estem eliminats. I si empata, encara no.
Si empata i el Barça guanya, encara no. Però el Barça hauria de guanyar el Bayern, evidentment.
Però aquí compta amb el tema cronològic, clar, perquè
és
serà...
És possible que comencis el partit del Camp Nou. Exacte.
És a dir, la pregunta seria, és possible que l'Inter no guanyi a casa el Victoria Pilsen? Home, un equip que ha sumat 0 punts?
Possible és.
Un possible equip que ha sumat 0 punts, ha marcat 3 gols i n'ha rebut 16.
I n'ha marcat 3, ara, i 2 amb un partit que ja estava fet.
Correcte,
ara mateix seria el pitjor equip de l'edició
amb els Rangers, que també estan en aquestes xifres.
Jo crec que el més realista és acomiadar-nos prematurament, i si algú ens torna a introduir a la Champions, doncs, escolta, acceptarem el regal. Però
a més, tal com està l'Inter, no? Que ve d'una una dinàmica supercanviada respecte al primer partit allà.
I que el barcelonisme també haurà d'assumir què fa aquell dia. Ve aquí a jugar contra el Bayern amb la idea que el més lògic és que ja el Barça estigui fora de la Champions, fins i tot el calendari ha estat cruel amb això.
Haurà acabat un quart d'hora abans que comenci el partit,
sí, sí.
No?
Sí, per això et dic que la gent vindrà, però que potser és un partit que és absolutament intranscendent. En això tot s'està girant tant en contra que fins i tot aquest horari, per si fos un horari unificat, encara podries viure el partit del Barça, diríem, amb una certa intensitat. Jo crec que ens toca acomiadar-nos de la Champions. Insisteixo, si algun miracle ens torna a ficar, doncs ho celebrarem. Però entendre que és gairebé impossible que l'Inter falli contra el Victoria Pilsen, ja no parlo del Barça-Bayern, que és un partit que tindrà la seva història.
Et dic una cosa, la gent, veient com ha marxat tota l'afició, jo crec que ha marxat amb la idea clara, era cara de comiat de Champions, i a la llotja, Joan Laporta, quan ha xiulat al final del partit, ha marxat amb una cara... que ho deia tot.
I a les xarxes tothom. Igual, a les xarxes tothom ja dona per fet que res.
I cara d'enfadat, Laia, quina cara.
Doncs sí, la veritat és que sí, estava molt seriós.
És que són molts milions,
molt.
És que és un cop molt fort pel Barça.
I molt ha marxat sol, vull dir, no ha esperat ningú, que normalment espera algun company de junta, sol, superràpid ha marxat.
Molts milions de diferència, vols dir, Xavi.
El Barça no passa a 8 anys de final,
i ja no et dic que quarts, que és el que està pressupostat, doncs...
Jo tinc les xifres.
Digues.
Mira, passar a quarts de final de la Champions, que és el, Barça, el que el Barça té pressupostat, significa gairebé uns 40 milions d'euros, comptant el que valen les victòries a la fase d'euro. Sí. Uns 40 milions per arrodonir-ho. 40 milions d'euros. No arribar-hi, et quedes a la meitat.
La temporada passada ha suposat 21 milions de dèficit.
Sí, sí. Perquè us fa una idea, guanyar l'Europa League et dona menys calés que arribar a quarts de final de la Champions. És a dir, que a nivell de negoci no té cap... Sí. Cap
I a vuitens?
A vuitens de la Champions en perds 10.
En perds 10.
10,6.
O sigui, amb els quarts 20 i amb els vuitens 10. En cas que l'Europa League la guanyis, o no?
No, jo parlo del que significa quedar eliminat. Després, a l'Europa League, bé, és que les xifres són molt ridícules, perquè arribar a vuitens et donen un milió coma dos...
Números sí. Rodons has fet, eh?
Sí.
Seria...
Sí, el desastre econòmic xifra aproximadament en uns 20 milions.
I el desastre esportiu també és de grans dimensions.
És que jo crec que és més gran i tot. Sí, perquè per la decepció que representa, eh?
Són dues temporades consecutives. Sí. Una, mira, pot ser un accident, l'equip estava molt, molt tocat, però aquest any has fet una inversió, l'equip genera il·lusió, era una aposta... I
ja has dit al món que ja tinc equip, i no.
El que passa és que és veritat, eh? És un cop duríssim i una decepció, però és que no pots fer res més que continuar remant, eh?
Clar.
Sí, clar.
O sigui, que és que no tens cap solució a curt termini i que has d'entendre doncs, que això no va només de fitxar grans jugadors i tenir més qualitat, sinó de construir un equip i que l'equip sigui prou madur competitivament. Ara deia Busquets, hem rebut l'1-1 i ha estat un caos, em sembla que ha dit, o rebem un gol i ha estat un caos. El cop anímic. Doncs estem parlant encara d'una ferida mental.
No,
I aquí perdonar-lo un moment, sí. Aquí em sap greu, perquè jo no voldria personificar, però la ferida mental, a la foto han sortit dos jugadors,
sempre, sí.
Com Piqué i Busquets, que són els que més...
Que han sortit de les altres fotos, també, sí.
Que són els que més poden tenir la ferida poc cicatritzada.
Perquè Busquets falla en el
segon.
Sí, per una pilota mitja.
Després de perdre dues pilotes seguides. Sí, la segona d'una anterior.
És que jo crec que l'error de Piqué marca un abans i un després en el partit mentalment. Sí. És a dir, a partir d'allà els extrems es tornen bojos sense cap mena sentit. Al mig del camp hi ha un espai descontrolat. I que al final jo feia una mica la reflexió de dir, poses a Piqué que porta mil anys jugant al Barça i fa un error de novato, però llavors no confies en jugadors com Valde perquè no facin aquests errors. Llavors a mi això...
Creieu que Piqué jugarà el diumenge?
Òbviament,
però després no vols posar jugadors com Valde, que ha sortit i ho ha fet molt bé, sincerament, per la banda.
Això no queden centrals, no? No
sí, que havia de jugar, sí.
Marcos Alonso potser podia fer de central.
Sí, i jugant dos laterals.
Però aquesta, no li trobaràs cap explicació, aquesta errada de Piqué.
No.
Ja podem dir el que vulguem, però no li trobarem cap explicació.
L'explicació no...
No, la primera errada... El
retrata, no?
És el fer el pas enrere i no tallar la línia. Això sí, però la segona, la cocció, no el gol per dir alguna cosa,
no, però perquè es pensa que no hi ha ningú, no té control.
És que això que ha fet el braç, com dient, no hi ha...
És que això ja ho he fet, durant el partit. A la que ha rematat Zeko al travesser, Piqué fa el mateix gest, eh?
Doncs, per mi el retrata, eh? O sigui, bueno. I era molt optimista amb la seva participació avui abans de començar, però vaja, jo dubto molt que diumenge sigui titular al Clàssic.
Si m'ho permeteu...
Quin central té? Digues.
No, una veu autoritzada del Barça, el secretari tècnic Jordi Cruyff, ha fet aquesta valoració del partit d'avui a Movistar Liga de Campeones.
Decepción. Creo que el equipo lo ha dado todo, hasta el último segundo. Pero en partidos así, en Champions, encajar tres goles te dificulta muchísimo el objetivo. Creo que lo más importante para nosotros era meter ese 1-0, que teóricamente se te cambia un poco la dinámica del partido, que el rival también tiene que apretar más. Hemos llegado al 1-0 en media parte, pero lo que creo que nos ha matado un poco ha sido el 1-1, minuto 48. Pues digamos que no ha dejado tener esa ventaja el 1-0, no nos ha dejado jugar con esa ventaja, ¿no? Que normalmente el rival se abre un poco y puedes ir a por los 0, pero bueno, nos ha metido el 1-1, que ha sido un mazazo, creo que importante, y a partir de ahí, pues el equipo lo ha dado todo, tomando riesgos, ir al ataque. Pero repito, cuando encajas tres goles en Champions, suele ser mala señal.
Te quería preguntar precisamente por ello, mucho error individual, ¿hay alguna explicación?
No, yo creo que no. sabemos que tenemos ciertas bajas, el equipo tiene que jugar de una manera diferente, con una exigencia cada tres días, que tiene que jugar partidos exigentes encima, pues estas cosas pasan. También fallamos, falla el que tira, y a veces también el otro, ¿no? Es parte del fútbol. Somos un equipo y ganamos todos, perdemos todos. Eso es la regla principal del deporte, ¿no?
Sin embargo, un gol encajado en Liga y siete en Champions. ¿Cómo explicar esta diferencia?
Buena pregunta. Creo que todos podemos tener nuestra opinión. Lo que sí que sabemos es que como Champions es algo de muy corto, muy rápido. Si tienes, como el último partido, perdimos 1-0 con todas las quejas que podríamos tener, con razón. Pero claro, hoy tienes que ganar con esa presión añadida. Pero es lo que hemos dicho antes, encajar tres goles suele ser mala señal, porque es muy difícil ganar partidos si encajas tres.
Ahora mismo escenario exactamente que la temporada pasada, después del empate contra el Benfica. El Barça sigue vivo, pero tiene que ganar todos los partidos que le quedan. ¿Es capaz de ello?
Nosotros ganaremos nuestros partidos. El problema es que dependemos también del rival. En cuanto el Inter gane uno, ya estamos fastidiados, ¿no? Entonces, bueno, hacer nuestros deberes, que es ganar los partidos que nos quedan, y al mismo tiempo no olvidarnos de que también tenemos partidos importantes de la Liga, y que ahí sí que hemos empezado bien y tenemos que continuar con la dinámica positiva, ¿no?
Y termino, Jordi, ¿cómo afrontar ahora un clásico con este golpe?
Cuando te caes tienes que levantarte. El que se queda en el suelo no hará nada. Al final los futbolistas están acostumbrados, la decepción te dura un día y a la siguiente tienes que prepararte ante un partido súper especial en la Liga Española, y los jugadores saben lo importante que es. Entonces no tengo duda de que el equipo saldrá fuerte el siguiente partido.
Bé, ja tindrem temps de parlar del clàssic. Jo crec que avui toca reflexionar sobre tot el que ha passat aquí avui al Camp Nou.
Tothom apunta a l'1-1, eh?
Sí, tothom apunta a l'1-1, sí, com a factor diferencial. Jo el que crec és que, més enllà dels errors individuals, no tots són errors individuals. O sigui, no. Jo crec que l'escenari que genera el Barça és un...
massa risc.
Absolutament, un equip trencat,
sí. Entre Valde
un caos,
i...
un caos tàctic. Total. O sigui, els errors individuals arriben d'un context que ja no et beneficia, que ja no...
Si és que hi ha una jugada que salva Ter Stegen, que Pedri perd una pilota impròpia, perquè Pedri està jugant amb uns espais descomunals, i a mi m'ha semblat que estava ja molt cansat en el temps de descompte i uns minuts abans. Recordeu aquella jugada que la perd amb Lautaro, crec? Que acaba...
Sí, la que treu
del
3 contra 1 la passada a l'esquena, sí.
Sí, sí, i Pedri no perd aquella pilota si no està destrossat. Per mi, la gestió dels partits, dels canvis de la banqueta, avui és discutible i potser no és el primer dia. I...
No és el primer dia i podem parlar-ne. Jo apuntava el tema Rafinha, no sé quina opinió en teniu.
Jo crec que la bogeria que expliquem tots la provoquen els canvis. Vull dir, l'equip queda descol·locat. I el tema Rafinha, jo l'assenyalaria només perquè és realment un canvi que sembla per inèrcia, que és un canvi que sembla que és el que toca, sinó també per la necessitat aquesta de que surti Ansu aquests minuts. Potser Ansu els minuts aquests que ha de jugar no els ha de jugar en un partit com el d'avui. Els ha de jugar en un altre partit, que el Barça no arribi com
jo
arriba el d'avui.
Jo estic d'acord amb tu, Ruth. Potser no ha de jugar mitja hora, això ha de jugar un quart, ha de jugar
clar,
un quart.
Sí. Perquè el que... O sigui, ara mateix Ansu no aporta el que estava portant abans de lesionar-se. I, per tant, no és aquell canvi que dius que et canviarà el partit. I, aleshores, jo crec que l'hagi de jugar perquè sí, aquests minuts. Potser en altres partits sí que el necessites que agafi ritme perquè el necessitaràs més endavant, però en un partit amb la necessitat que tenies el d'avui, jo no hauria tret Ansu tan aviat.
Què us sembla la gestió de Xavi, la intervenció tàctica de Xavi en el partit? Jo crec que el partit està ben preparat, està específicament... Espera, mira, que ara apareix aquí a la sala de premsa i li podem preguntar per aquest tema del primer gol. Molt seriós.
Bona nit a tothom, benvinguts a la roda de premsa del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem amb el torn de Catalunya Ràdio, Ricard.
Bona nit, Xavi.
Hola, bona nit.
Tal com estava enfocat el partit al descans, com t'expliques el canvi d'escenari? A què respon? si una qüestió mental després de l'1-1, perquè l'equip es trenca i li costa tornar a cosir. I cada cop que ha rebut un gol ha estat en accions en què l'equip estava com descosit. És a dir, no heu recuperat mai les sensacions de la primera part. Per què?
Bueno, jo crec que són dos lectures, no? La primera és que la primera part ha sigut excel·lent, no? Hem atacat per fora, per dins, crec que hem preparat molt bé el partit en aquest sentit, ells han patit molt, allà no els vam atacar pel mig, per dins, perquè no poblàvem el mig del camp. Avui l'hem poblat molt bé, hem trobat a Pedri, a Gavi, fins i tot a Sergi Roberto moltes vegades allà al quadrat, i hem atacat per fora bé també amb Rafinha i Dembélé, no? Partit controlat, primera part molt bona, i la segona, doncs, jo crec que són els errors puntuals, no? Aquell error puntual del primer gol ens fa d'alguna manera venir-nos una mica avall mentalment. El segon també és un error que no pot passar en aquest tipus de competició, en l'elit del futbol. Doncs aquests errors es paguen cars, no? Després ho hem intentat, hem tret fe, caràcter, amor propi, ho hem intentat fins al final, de totes maneres, i no ha pogut ser, no ha pogut ser. Crec que aquesta competició està sent molt cruel amb nosaltres, molt, tant a Múnich, per errors nostres també, d'efectivitat, a Milà, per diferents circumstàncies, també per nosaltres de no atacar de la millor manera possible, i avui per errors puntuals nostres. Doncs bé, si no guanyes a l'Inter a casa, doncs no mereixes d'alguna manera, tot i que encara tenim possibilitats, però remotes, no?, perquè no depenem de nosaltres, doncs no mereixes seguir en aquesta competició, no? Encara tenim aquesta petita esperança, però és difícil. Llavors, si concedeixes tant a la Champions, doncs ho acabes pagant car, no? I són errors nostres, no és més. El partit de Múnich va ser molt bo, a Milà prou bo, podem dir, sobretot la segona part. Avui la primera part és excel·lent, però dos errors ens maten, no? A Múnich va ser les ocasions fallades i a Milà, doncs, tot plegat. I passa factura, és la Champions.
Hola, Xavi, aquí al darrere, al fons, Marta Ramon, en directe al Barça a jugar a RAC1. Com es pot aixecar l'equip després d'un cop tan dur com el d'avui, tenint en compte que estem a 12 d'octubre, que hi ha tota la temporada per davant, un cop tan dur com el d'avui, aixecant la mirada, quin ha de ser el missatge?
Sí, un cop molt dur, la veritat, és cruel, és cruel. La paraula seria crueltat avui, no? És així. Però bé, pensar ja en el Madrid, en el Clàssic, demà recuperar-nos, fer una bona recuperació per al diumenge, doncs, intentar guanyar el Madrid al Bernabéu, no? Que no serà fàcil, però bé, queden altres competicions, està clar, no? Aparquem la Champions i ens centrem ara en la Lliga, doncs, que anem líders i que volem seguir sent líders, no? La temporada és molt llarga, evidentment, a la Champions no hem donat la nostra millor versió i per errors nostres, diria, no? Per això és cruel, perquè ho tens tu a les mans i ho acabes pagant, no? Bé, hem de seguir, queda la Lliga, queda la Copa, queda la Supercopa i veurem a Europa, doncs, el que ens depara, no? Però és cruel, avui és cruel, sí. És una realitat que tornem a afrontar-la gairebé com l'any passat, però hem de seguir, no queda una altra, la temporada és llarga, no?
Hola, Xavi. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adrià Albets, en directo para El Larguero de la SER y Moguts de SER Catalunya. Hablas sobre todo de errores defensivos en el partido de hoy. No sé si entiendes que esta noche los veteranos, los capitanes, Piqué, Busquets, quedan señalados, y quería saber también en qué se ha equivocado hoy Xavi Hernández, el entrenador.
No, en el planteamiento creo que ha sido bueno. Pues quizá en la intensidad en la segunda parte. Al final somos un grupo, ¿no? Y si falla la defensa, también fallo yo. O sea, al final no se trata de señalar a uno u otro, esto es un equipo, ¿no? Esto, vosotros que os gusta señalar a este, al otro, ¿no? Bueno, pues yo, si falla Piqué, o falla Busquets, o falla Pedri, o falla Dembélé, fallo yo, como entrenador, no hay problema, hoy es mi responsabilidad. Asumo toda la responsabilidad cuando falla el futbolista, ¿no? Por no estar concentrado, porque habíamos incluso hablado de estas entradas de segunda línea de Varela, y no han salido con el nivel de activación que debíamos en la segunda parte. Pues eso es un error del entrenador, está claro, ¿no? Y cuando empatas un partido y no lo ganas, estando en casa con esta afición que ha sido espectacular, pues es un error mío y de todo el equipo. Es normal, asumimos la responsabilidad, no hay ningún problema. A mí, pues estoy contrariado y enfadado, Y ya digo, esta competición ha sido, la sensación es que ha sido o está siendo todavía cruel con nosotros.
Buenas noches, Xavi. Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio Noche. Esta es la realidad del Barcelona en Europa, cada vez más lejos de los candidatos, cayendo semanas antes. Todavía queda, como decías, una pequeña posibilidad, pero esta es la realidad, que todavía está muy lejos de los mejores equipos de Europa. Y un poco al hilo de lo que estaba diciendo, ¿qué mensaje se le da ahora al aficionado del Barcelona, que ha animado tanto y que en casa está pues tremendamente decepcionado?
Sí, bueno, yo como culé también, muy decepcionado, triste, contrariado y hoy con un poco de rabia, porque así como el año pasado tenía la sensación que no nos daba, porque no llegábamos, fuimos a Múnich y eso fue un suplicio prácticamente el año pasado, ¿no? Pero este año no. Este año han sido errores nuestros. O sea, lo dejas escapar tú. Tanto en Múnich, sobre todo, como en Milán, también diferentes circunstancias que no hace falta ya hablar. Y hoy también errores puntuales nuestros. Y lo tienes en tus manos y no lo coges, entonces, pues nada, no mereces seguir en esta competición, o por lo menos todavía esa esperanza, pero no depende, no dependes de ti mismo ya. Sí, hay que ser autocríticos, pero creo que hay una mejora del año pasado a este, ¿no? Incluso si podemos quedar eliminados perfectamente, sí, e irnos a la Europa League, pero yo creo que este año ha sido por errores nuestros. El año pasado porque no nos daba quizá el equipo y el nivel. Es la realidad, pero este año no. Este año ha sido por fallos nuestros. Y casi te diría que hasta duele más.
Mister, buenas noches. John Ballori, Cadena COPE, directo para el partidazo. Más allá del partido puntual de hoy, ¿tú estás satisfecho con lo que ves en el campo, lo que tú tienes en la cabeza, lo que tú trabajas en los entrenamientos? ¿Luego crees que tiene reflejo en el campo o el equipo está todavía muy lejos de lo que tú pretendes? Y si eso también en parte puede ser responsabilidad tuya.
Sí, claro, sí, ya he dicho, es toda mi responsabilidad. Y la primera parte yo creo que ha sido brillante. Creo que ha sido muy buena. Y la del otro día de Celta también. Y hay momentos que estamos muy bien en presión tras pérdida, en la presión alta, recuperamos balones, también hemos tenido fe y amor propio hasta el final, lo hemos intentado. Bueno, sí, hombre, tenemos que continuar, está claro, ¿no? Hoy es un mazazo y es cruel para nosotros, pero sí, hay momentos que estoy satisfecho, muy satisfecho, pero evidentemente el resultado no, está claro, ¿no? Pero hay momentos que sí, si nos quedamos con la primera parte o el otro día la primera parte del Celta, pues son momentos muy, muy, muy buenos, ¿no? Muy buenos del equipo. Lo que pasa es que esos errores puntuales, que también son míos, insisto, son de concentración y errores que se pagan muy caro en esta competición.
Hola, Xavi. Aquí atrás, Raúl Fuentes de Radio Marca. No sé si encuentras una explicación, sobre todo al tema defensivo, cómo en Liga estáis tan bien, un gol encajado mostrando solvencia, y luego en Champions no, encajando 7 en 4 partidos. Sí, el porqué de esta doble cara del equipo.
Bueno, pues por estos errores puntuales, ¿no? Hoy partido controladísimo, minuto 50, y bueno, hay un error defensivo muy, muy claro, ¿no? De la línea defensiva. Entonces, pues bueno, ya vas empate, ya tienes que remar otra vez, con lo que ha costado hacer el 1-0 y abrir la lata ante una defensa de 10 hombres cerrado atrás. Y mentalmente nos ha costado. Y luego ha llegado pues el segundo error otra vez, ¿no? Y al final se pagan caro, sobre todo en esta competición, en Champions, porque quizá en Liga pues a lo mejor hay un error y no se paga tan caro. En la Champions no perdonan.
Josep Capel, de Radio Nacional, aquí Xavi a tu izquierda.
Hola.
Muchas veces analizamos los equipos y vemos que es clave también las áreas, el portero y el delantero. Esta temporada están funcionando en líneas generales tanto Ter Stegen como Lewandowski, sin embargo, no hay manera, en esta competición no ha sido. ¿Qué es lo que le falta al equipo para dar ese paso, especialmente en Europa?
Bueno, para mí este año minimizar los errores, tanto por efectividad en campo del Bayern, por ejemplo, de Milán, mejor no hablemos, y hoy errores puntuales nuestros de línea defensiva, ¿no? Minimizar los errores. El fútbol es un juego de errores. Hoy hemos hecho muchas cosas en la primera parte. Hemos atacado muy bien por dentro, lo hemos entendido muy bien por fuera también, que ha llegado el gol con Sergi doblando. Hemos hecho la línea de tres, hemos puesto tres interiores prácticamente, que eran Sergi, Pedri y Gavi. Lo hemos entendido muy bien, la superioridad dentro. Hemos estado bien en el juego en la primera parte, muy bien, diría yo. Y en la segunda, pues esos errores te acaban pasando factura, nada más. Yo creo que es esto. Hay que minimizar más estos errores, ¿no?
Buonasera, mister. Thomas Vila, Rai Sport. Le chiedo, al di là degli errori del Barcellona, un giudizio sull'Inter, se...
Al di là del Barcellona, un... cosa viene mirada per l'Inter?
Muy fuerte físicamente, muy fuerte defensivamente, bien trabajado en los movimientos de ataque, puntas muy fuertes que protegen muy bien el balón. Bien, un equipo muy trabajado tácticamente, muy fuerte a nivel físico y nos ha costado mucho los duelos, mucho, sobre todo a nivel defensivo, y esto en Europa también se paga caro, ¿no?
Hola Xavi, buena nit. Víctor Malo, de Culemanía. Hay una imagen gráfica de hoy que es de Pedri abroncando a Dembélé justo antes de, bueno, después de una precipitación en ataque que acaba desembocando en el tercer gol del Inter. Yo le quería preguntar si, ¿por qué tanta insistencia o por qué siempre Dembélé acaba los grandes partidos y no, por ejemplo, otros jugadores como Rafinha? Y si no cree que Dembélé debe mejorar aún mucho en la toma de decisiones. Muchas gracias.
Sí, totalmente de acuerdo. Y no solo Ousmane, también cuando llegamos a línea de tres cuartos, pues hay que decidir mejor. Esto te lo da la madurez futbolística también, ¿no? Tenemos futbolistas muy, muy jóvenes, Gavi, Pedri, aún así, pues eligen bastante bien, bastante bien. A Ousmane le cuesta más, ¿no? Y aún así tiene la capacidad para marcar diferencias. Hoy lo ha hecho con un gol, ha traído de cabeza su lateral. Tengo mucha confianza en Ousmane porque es diferencial, ¿no? Y muchas veces elige mal, está claro, elige mal. Pero es un tema de abrir el campo, de tener un uno contra uno, no solo atacar por dentro, sino que también por fuera nos da mucha profundidad, es rápido, tiene los dos perfiles. Entonces tengo confianza en él, sí.
Mr. Bonestar, es Graham Hunter de UEFA. En los años recientes hemos aprendido que dos de las armas más importantes de la filosofía Barça han estado posesiones largas y inteligentes y los automatismos que se mueven la pelota muy rápido. ¿Crees que hasta un punto cierto el parón internacional, lesiones y rotaciones pueden atacar estas dos cosas y dejarlos menos fuerte para tu equipo?
Sí, claro, pero no son excusas. Al final es que son errores nuestros. Son errores nuestros, sí, claro. Podemos hablar de lesiones, del parón, pero no. Al final, cuando tú tienes el partido en tus manos, y lo tuvimos en Múnich, lo tuvimos en Milán y lo hemos tenido hoy aquí. El año pasado no sentí eso, contra el Benfica en casa ni contra el Bayern fuera, ¿no? Sí, que hay una mejora, pero acabas dependiendo de otro equipo para clasificarte para octavos, ¿no? Entonces son errores nuestros que hay que mejorar. Es nuestra realidad, evidentemente, y hay que mejorar, ¿no? Hay que mejorar. Se trata de un proceso que a lo mejor es más largo de lo que creíamos en Europa, pero hay otras competiciones. Hay que centrarnos ya en la Liga. Habrá la Copa, estará la Supercopa y lo que nos depare en Europa, ¿no? No podemos tirar la toalla. Hay que persistir, insistir, seguir, creer. Y es nuestra realidad, pero hay que afrontarla, ¿no? Entonces, bueno, siendo justos, el año pasado no nos daba, tenías la sensación de que estabas muy lejos y este año tienes la sensación de que lo tiras tú por la borda. Es la diferencia.
Hola Xavi, buenas noches. Juan Yagüe para OneFootball. Quería preguntarte qué impacto puede tener este doble enfrentamiento contra el Inter en relación al partido del próximo domingo frente al Real Madrid en el Clásico. Gracias.
Bueno, esperamos que no nos afecte psicológicamente y animar a los jugadores. Lo han dado todo, no ha sido ni por actitud ni por ganas, lógicamente. Corren hasta el minuto 95 y lo hemos intentado, hemos tenido fe, amor propio y carácter. Pero, insisto, los errores nos han pasado factura, ¿no? Entonces, a seguir creyendo, a preparar ya a partir de mañana el clásico y recuperarnos bien, porque hemos hecho un esfuerzo físico importante.
Hola Xavi, buena nit. David Ibáñez de Mediaset. Tú sabes lo que aquí se critica al Barça y al entrenador cuando las cosas no salen bien. Decías que cuando eso pasara, pues los palos iban a llegar. a los aficionados que hoy salían, algunos dudando de este equipo, incluso del entrenador también, ¿qué les dirías? ¿Que paciencia, que esto es un proyecto, les entiendes?
No, primero pues pedirles perdón, porque al final son errores nuestros. Tú lo tienes en tus manos y lo dejas pasar y son errores nuestros. Y hoy pues nos habíamos puesto en la cabeza de que no podíamos fallar y hemos fallado, ¿no? Pues pedirles perdón porque creo que no se merecían un empate, hoy merecían una victoria por el ambiente, por cómo han apretado. Ha sido una maravilla el público, ¿no? Y una pena no estar al nivel del aficionado en estos momentos. Solo decirles que trabajaremos para revertir esta situación, ¿no? Que quedan más competiciones, que intenten seguir con la ilusión. Nosotros lo estamos dando todo para que esto funcione, ¿no? Intentar girar la tortilla para ganar títulos. El objetivo de este año sigue siendo el mismo, intentar ganar títulos.
Buenas noches, Xavi. Jordi Blanco, de ESPN, aquí Rodera. ¿Le molesta o entiende cuando el equipo se echa tan hacia atrás en defensa, que juega demasiado aculado hacia el área propia y que eso puede provocar, como ha podido ser, los goles o las jugadas de peligro del rival?
Bueno, la primera ha sido tercer gol es una contra, ¿no? Directamente. La segunda es una pérdida nuestra que origina pues un pase largo y perdemos un duelo uno contra uno. Y la primera es un pase largo también de línea defensiva que hay un error puntual, pero no nos hemos aculado en ningún momento. Vamos, no he visto al equipo acularse, sinceramente. O sea, no es nuestro objetivo es jugar en campo contrario, robar en campo contrario, hacer la presión alta intensa, y no nos hemos aculado en ningún momento. Hay momentos que el rival también te somete, pero han sido más de balones largos, de segundo balón, de contraataques, eso sí, lo he visto, pero no he visto que el equipo se aculara hoy.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Doncs a roda de premsa de Xavi, com sempre, tres o quatre idees força. Al tercer temps de la TET i avui fins a 1:45 analitzarem el que ha explicat Xavi, com queda el present i com pinta el futur.
La transmissió d'en Torquemada.
Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
El millor jugador del partit.
Arriba l'hora de saber qui ha estat el millor jugador d'aquest Barça 3, Inter 3. Costa ha votat a Pedri. Bernat Coll.
Lewandowski.
Xavi Campos.
Ter Stegen.
Albert Mora.
Gavi.
Marc i Carles.
Ter Stegen.
Laia.
Ter Stegen.
Bernat.
Lewandowski.
Ricard.
Sergi Roberto.
Mireia.
Gavi.
Ruth.
Doncs Ter Stegen, tot i que el Barça ha encaixat 3 gols.
I els oients també han votat a Ter Stegen, per tant guanya Ter Stegen.
Doncs imagina, el Barça, com diu la Ruth, ha rebut 3 gols i els oients i la TET voten com a millor jugador del partit Ter Stegen. Jo crec que diu molt del que...
Per tant, que com a mínim n'ha salvat 4, eh?
Sí, exacte. Per tant,
el Barça no ha quedat eliminat de la Champions, o gairebé eliminat per a uns errors puntuals,
clar,
sinó per una situació de partit on hi ha algunes ocasions on hi ha gols en contra. Però és que si no hi ha aquells gols, ni hauríem pogut haver vosaltres.
És que és la primera cosa que us volia preguntar. Xavi ha parlat d'errors puntuals i jo crec que abans estàvem comentant això. Jo crec que són errors dintre d'un context tàctic.
Correcte.
Que tu perds, un escenari que perds.
Errors
que,
individuals provocats pel caos del partit.
Clar, i que no pots recuperar en cap moment, perquè la sensació és que l'equip s'ha descosit i no s'ha tornat a cosir. Jo sí. No sé si és anímic, si és físic, si és tot barrejat, si és tàctic, però que l'equip no té prou vitamines com per recompondre's en una situació de màxima dificultat. I aleshores, un equip com l'Inter i un jugador com Lautaro, que t'ha durat una passada de gol i un gol, et rematen. Clar, aleshores, errors puntuals.
Jo sí que crec que un error puntual, que és el primer, el de Piqué, embogeix l'equip, enfonsa l'equip.
Sí,
a partir d'aquí és veritat que no et recuperes. Sí, queda molt de temps, queda molt de temps. Crec que era
Busquets
que ho deia, no? Quedava molt de temps. Sí que crec que aquest en qüestió fa caure l'equip.
Però, a veure,
no recupera.
Quantes ocasions clares ha tingut l'Inter? Jo crec que n'he comptat bastantes. A la primera part hi ha la de Dzeko i la de Dumfries, que treu amb el braç Ter Stegen.
I un xut de Mkhitaryan que bloca Ter Stegen. Sí.
I a la segona, vaja.
Ter Stegen n'ha salvat, crec que tres de molt clares.
El peu era gol, és que, vaja, és un contra un.
O sigui, jo crec que no podem parlar ni de contundència a les àrees, com ha parlat Busquets, ni d'errors puntuals, com ha parlat Xavi.
I mira, et diria més, ni de crueltat. La crueltat té un punt d'injustícia.
Sí.
Per mi no és injust el que ha passat aquesta nit.
No. I després hi ha una altra cosa, que el partit o la trajectòria del Barça o la deu del Barça a la Champions, avui potser té, diríem, el segell, no? Però és que a Milà potser ja vas començar a perdre-ho i allà potser també vas cometre errors.
I a mi és una cosa que jo crec que...
De partit globals.
I ha repetit masses vegades l'error de Piqué i l'error de Busquets.
Bé, aquesta és la segona cosa que volia parlar, Carles. Apuntat a Piqué i Busquets.
Però jo crec que també, amb un excés, eh?
Jo crec que també crec que surt Eric a l'esquitxat, perquè parla d'un duel perdut i torna a parlar de l'acció de Lautaro.
Per això diu la Líria, no?
En l'1-2 i que perd aquest duel quan rep Lautaro. Però vaja, el tema Piqué i Busquets, aquí sí que el futbol és cruel. Perquè que avui sortim, que surtin a la foto del primer i el segon gol, els dos jugadors, com parlàvem abans amb la Ruth, que tenen totes les ferides obertes del passat, això sí que és cruel. I Xavi, diríem que no els ha tapat.
No, i els ha posat al descobert molt més del que ja havien vist tots.
Hi ha hagut un moment que els ha citat i ha afegit a Pedri, i ho he apuntat, i a Dembélé, però jo crec que els ha afegit perquè ha vist que els
marcava definitivament.
Ho havia dit, cada resposta marcava a l'error.
Si fins i tot quan ha volgut fer autocrítica, l'autocrítica ha estat
no
compartir els errors individuals. Si falla tal o falla tal, és culpa meva,
i
també.
I no era gens convincent, ja t'ho dic ara.
Exacte.
En aquest comentari. I després ha afegit que el que ell estava assenyalant, acabat dient que a la premsa és qui li agrada assenyalar. Jo crec que era una bona oportunitat també per Xavi per assumir la part de culpa que té un entrenador quan el partit no surt com tu vols.
Per posar per sobre el caos de la segona meitat dels errors individuals que jo crec que s'han de citar, també. O sigui, no pots...
Sí, però no, a cada resposta?
No, estic d'acord amb tu.
Perquè ja ho he vist.
Però no els hem d'obviar, perquè són jugades molt clares. Sobretot, per mi, la primera de Piqué et marca el partit. I és que ara ens han ensenyat una repetició de la jugada del pal de Dzeko i fa el mateix gest.
Sí, ja ho ha dit el Marc.
Ho ha dit el Marc. Sí, per això m'hi he fixat més, perquè ho ha dit el Marc, i sí, exactament el mateix, obrint els braços. No hi ha ningú aquí darrere.
En el segon gol, que arriba al 17, entre el primer i el segon, Ter Stegen salva un xut de Calhanoglu des de la banda, la sortida des d'una banda, i Piqué remata en pròpia porta un córner que també atura Ter Stegen.
I el 10 hi ha una remata de Dzeko, també.
Ter Stegen que tapa Gavi. És a dir, Ter Stegen intervé. Dues vegades Gavi tapa un xut de Dzeko entre el primer i el segon gol. Per tant, el segon gol és un error puntual. És un error, no és puntual. Perquè el puntual pot ser el primer, que és la primera acció de perill de la segona part. Però després es crea un context on l'Inter en 7 minuts en té 4.
Sí.
Si en tens 4, clar, i en una de les 4 perds la pilota perquè s'equivoca Busquets. Però jo crec que estem tots d'acord que Xavi no pot resumir la segona part, dir que la primera part és excel·lent, que hi estic d'acord, però no pot resumir la segona part simplement en errors que orienten tot comença tot.
Eric García ho ha dit després del partit sobre la gespa. Hem entrat en un desordre, a nosaltres ens afavoreix
el control. I ha parlat de caos.
Clar. Jo crec que després del gol, l'equip, que són els que hi ha, s'exposa moltíssim, d'una manera exagerada, i després els canvis tornen allò en una bogeria.
I escolta'm, Piqué i Busquets van ser assenyalats per la porta a l'assemblea, són assenyalats avui pel futbol i pel seu entrenador. Laia, tu has detectat xiulets a Piqué al Camp Nou?
Sí, des de la primera vegada que ha tocat la pilota després del gol.
Hi ha hagut un altre moment que ha jugat cap enrere, cap a Ter Stegen, i també l'han xiulat. Ja més cap al final del partit.
A Busquets no l'han pogut xiular perquè ha estat substituït de seguida, després del segon gol. Creieu que això farà ferida en els capitans, el que ha passat avui?
home, ja el missatge de la porta ja no va fer gràcia, doncs jo crec, és que de fet Piqué avui quan ha arribat al camp, jo, per la cara que portava, que tenia quan ha entrat, jo mira, era
quina cara mire... feia?
Molt seriosa, però molt seriosa, no de concentració, com d'emprenyat.
Li
he dit a la Mireia, no juga, Piqué, no és titular, perquè amb aquesta cara no vens a jugar.
Per la cara, o sigui, el que us ha transmès és que no jugava.
Sí, i és una mica la sensació general que es transmet i que ho està dient.
Fa la sensació que no està en la millor disposició anímica per assumir reptes com els que toquen aquesta setmana.
I jo crec que se li afegeixen coses que van més enllà del futbol. Eh?
Coses personals.
Sí, perquè mai havíem vist amb aquesta cara, i no tant avui, però, sinó altres dies, al Gerard.
Però se li ajunta tot, perquè futbolísticament sentir-se ell desplaçat del focus, passar a tenir una importància residual o secundària, ell ha nascut per ser actor principal... De cop i volta passa a ser actor secundari i no ha sabut invertir la dinàmica i aprofitar les oportunitats de dir, bé, era el cinquè central, però mira, la vida m'ha donat el regal, ara em convertiré en el primer o en el segon. Per primer cop, segurament, des que el coneixem, el futbol professional, Piqué suspèn, diríem, un examen que se li presenta molt a mida, pel que ell ens havia ensenyat, i que fa la sensació que aventuren un comiat difícil de Piqué del Barça i de Busquets potser també.
Piqué se li ha ajuntat tot, des de tota la part, diríem, extraesportiva que coneixeu i que a més l'afecta perquè implica coses com tenir paparazzis perseguint-te a tu i als teus fills de forma constant, i això no és una situació que sigui fàcil. El fet de no jugar, deixar de ser protagonista, com deies, que ho porta malament. El fet de sentir-se assenyalat per molta gent de fora, però de dins del club també, amb missatges que es van llançant constantment de si suposa una hipoteca pel club, de si és una càrrega, de si costa tants diners... Això, per un jugador com ell, pel que ha estat, però a més per el sentiment culer que té, fa mal. És a dir, t'estan gairebé culpabilitzant de tots els problemes dels mals del Barça. I a sobre, resulta que tampoc estàs segurament en la millor forma esportiva.
Avui el futbol i el seu entrenador han rematat.
Sí, i a sobre el crític. Sí, estem en un moment molt complicat. Sí.
Però a part dels errors individuals que òbviament s'han d'assenyalar, a mi em preocupa més el fet aquest de que un jugador et digui a final del partit que hi havia un caos, no? És a dir, a mi em preocupa més el fet de dir, en aquests moments, els primers minuts de la segona part, que hi havia aquest caos al mig del camp, que Busquets tampoc sabia una mica què fer, què falta aquí? Una mica de comunicació entre Xavi i els jugadors? O sigui, jo, ja ho hem vist, això, en altres partits, aquest moment de caos. I aquí què falla? Això no s'ha
d'anar? Jo crec que Xavi assenyala els jugadors, però els jugadors, quan parlen de caos... tan repetidament.
Exacte,
jo crec que també assenyalen a Xavi.
Busquets ha parlat de problema tàctic a la segona meitat, eh?
Mm-hmm. És que jo afegiria que, a més diríem, de creuar-se alguna pessigada, perquè jo crec que no ha estat tampoc amb la mà oberta, el que diu la Maria, li afegeixo que genera aquesta situació. Un gol en contra al minut 4 de la segona part, quan entra 41 minuts per guanyar el partit. O sigui, que l'equip és molt fràgil mentalment, que pensàvem que havia canviat la cara i s'arrossega més la inèrcia del passat que l'alegria del present o del futur. Continua tenint molta més força, ho hem vist clarament. Avui el partit estava enfocat per guanyar-lo, havies fet el més difícil, era superior, i el primer cop que reps... caus directament i de cop i volta t'aixeques, però per tornar a clavar el genoll, tornes a empatar, et tornen a fer el tercer, però empates a 3 i acabes salvant el 3-4, no acabes fallant el 4-3. O sigui, clar, això implica que l'equip encara és un equip molt, molt tendre. Competitivament i mentalment.
Jo continuo pensant, Ricard, que després del primer gol, a mi no em fa la sensació que és quan cau l'equip, eh? A mi, després del primer gol de l'Inter, la sensació és que l'equip s'exposa massa.
Però comença a desordenar-se molt, Ruth.
Sí, desendreçat, sí, però no caure. Es desendreça, però no quedes tocat com queda no, després del segon.
A mi em fa l'efecte que el gol, l'impacte del
empat,
el deixa sense rumb.
Sí, això sí.
A mi em fa més la sensació que es descendreix amb els canvis, Ricard.
Els canvis, al final era Valde per Marcos Alonso, el que passa que Valde encara ha guanyat més metres cap endavant i has assumit encara més riscos.
De Jong de mig centre.
Els tres primers canvis són De Jong per Busquets, sí. Ansu per Rafinha...
Que sé per Gavi.
I que sé per Gavi, no?
Sí.
Els tres primers. Sí.
Els dos primers són el d'Ansu... i el de De Jong.
D'acord, sí, perquè després encara queda Ferran, que entra com a cinquè canvi.
I jo crec que De Jong com a mig centre fa perdre bastant el rumb també a l'equip. I no sé si la disposició inicial de Xavi és diferent, o no ho explicàvem, no? Amb aquests 3-1-3, els que surten d'inici ho tenen com molt clar el que faran, i jo crec que amb els canvis es perd totalment.
Jo crec que està ben traçada aquesta reflexió, perquè al moment que entra De Jong, és veritat que tu ja perds 1-2 i que, per tant, el que vols és escardar el partit i jugar-te a l'heroica, però quedava massa partit com per exposar-te això, quedava molt de temps. I la presència de De Jong com a mig centre, evidentment, fa que l'equip sigui menys posicional que en Busquets.
Sí.
Si ja tot li afegeixes el cop anímic, la sensació de descosir l'equip i aquest pes, què us sembla a vosaltres el tema dels canvis? Els dos primers, per exemple.
Home, jo tinc una mica la sensació que Xavi últimament té els canvis superpredeterminats.
Guionats.
Exacte, i que passi el que passi, no els canvi. És a dir, jo, per exemple, avui Rafinha l'hauria deixat més minuts, no hauria posat, per exemple, Ansu.
És que això que dius, Maria, De Jong i Ansu, que són una mica els titulars a la banqueta, juguen mitja hora, no? Com si sempre
a la mitja hora.
Aquesta injecció programada.
Sí, sí. No? Sí. Bé, l'altre dia, el dissabte va ser, no?, que els tres canvis, el partit no anava bé i el Celta tenia un jugador més al mig del camp, va fer els tres canvis jugador per jugador sense canviar res. I avui és veritat que el que diu la Ruth té molt sentit, no? Treus a Busquets, poses a De Jong, jo crec que el canvi està establert ja, o sigui, no ve provocat per l'error de Busquets en el
com segon. Com el Danso, no, Xavi? Els dos primers venen de guió, com diu la Maria.
Sí, i no ajuden a l'equip normalment els canvis.
Potser entrava en el guió el fet que Busquets estava amenaçat de sanció i potser no el volies perdre tampoc
igual,
contra el Bayern.
Sanció, tu,
però avui era un partit que era com una final.
I
amb l'extrem és evident que no fa anàlisi del partit concret.
No.
O sigui, que ja treu a Rafinha. O sigui, el Rada Prensa ha tornat a defensar que sempre pot... I ell sempre pensa que Dembélé li pot donar alguna cosa. L'altre no.
Sí, és
avui era el típic partit de que si t'està anant bé deixes els jugadors tot el partit si aguanten i llavors ja faràs més rotacions, però avui era com una final, avui s'havia de guanyar.
Jo crec que prescindir de Rafinha tan aviat per mi ha estat un error claríssim, i com deia la Ruth, si Ansu ha de jugar menys, doncs avui toca jugar menys Ansu, perquè si no fa la sensació d'una gestió també com de tenir tothom content, entre cometes, quan Xavi ha pres decisions valentes, com les de Piqué i Alba. Però amb el tema Ansu, De Jong, no? Com dient, és que clar, toca mitja hora, com que hi crec tant en Dembélé, doncs Rafinha, és que Rafinha estava ajudant molt en moltes assignatures. I jo crec que això també, d'alguna manera, assenyala Xavi. És a dir, ell té uns incondicionals...
Dembélé.
I exacte, entre ells, i els incondicionals... Doncs avui tampoc han respost a la confiança incondicional, no?
No, hi ha canvis, el que comentava l'altre dia, no, el de Pedri, no, inexplicables, però que després els entens pel tema de que necessiten descansar, perquè si no són jugadors que es trencaran, però en el cas d'avui... És que jo no li trobo cap sentit.
Bernat, tens alguna teoria sobre els canvis?
No, és que saps què passa? Que em costa a aquesta hora centrar-me en qüestions tan puntuals del partit i evitar mirar cap a la situació general que s'està creant ara mateix
a l'equip. Sobre la situació general.
Perquè és evident que aquí hi ha... Bueno, amb la més que probable eliminació del Barça a la Champions, es genera un problema...
Més enllà de la part econòmica, què pot passar?
Sí, més enllà de la part econòmica. Bé, d'entrada hi haurà una reacció inevitable en un sector del club, i incloc aquí la part de la directiva, que no ho entendrà. Dirà, home, hem fet palanques, ens hem gastat els calés, hem portat cracs aquí i estem eliminats de la Champions, i això, doncs, des del punt de vista de l'aficionat, i recordem que els directius no són professionals d'això, sinó que són aficionats, doncs costa molt d'entendre.
De, creus que és un cop que desgasta el projecte de Xavi directament?
Jo crec que sí, que el desgasta, però jo també crec que en aquest punt és quan s'ha d'imposar la sensatesa, la raó, entendre que això, ja que es parla tant de l'herència, és veritat, venim d'una herència que no es canvia en dos dies ni amb quatre fitxatges ben fets, sinó que necessita un procés i que, per tant, si s'ha cregut en aquest projecte i s'hi ha cregut apostant tants diners i fent tantes palanques perquè es pogués tirar endavant, doncs s'ha de seguir apostant i ajudar-lo. I, per tant, no hi ha d'haver nervis. I aquí és on el club ha de demostrar la seva fortalesa. I quan dic el club, em refereixo, evidentment...
Dius la directiva, eh?
Al seu president i a les persones fortes de la directiva.
Entendrà, oi, jo crec que això es mantindrà, Bernat.
Sí, no, ho dic, també...
La confiança en el projecte, estàs dient.
Això aquí, el Campos o jo?
Tu. Que la directiva ha de ser forta per continuar confiant en el projecte.
És que s'ha de guanyar la Lliga, eh?
Totalment.
Ara s'ha de guanyar la Lliga. Sí. Ara s'ha de guanyar la Lliga. Una altra cosa és que la guanyis.
També et dic que l'objectiu de la temporada havia de ser guanyar la Lliga perquè guanyar la Champions.
I no caure.
L'equip que fas, la hipoteca que fas del club, per molt que no es vulgui parlar de temes econòmics, de tots els drets de televisió i totes les palanques, no és per guanyar la Lliga.
Home, però pots guanyar la Champions aquesta.
No és per guanyar la Champions, però no és per quedar eliminat aquí a la fase de grups. No es fa aquesta aposta per aquest projecte. I llavors sí que és cert que això jo crec que sí que farà... perdre la confiança
en part
del projecte, perquè des del principi, quan es van tancar les palanques i es va fitxar els jugadors, les frases que sortien a la rasa, premsa i públicament, era de Jordi Cruyff, de Joan Laporta,
del propi Xavi.
Hem fet l'equip que ens ha demanat Xavi.
Però Laia, quan dius perdre la confiança en el projecte, no estem imaginant en una qüestió a curt termini, sinó que a Xavi se li pot apagar el projecte a llarg termini.
Sí, home, no estic parlant d'ara, ara, mitja temporada, no.
D'acord, però que sí que creus que li fa mal de cara a que el projecte tingui un llarg termini.
Jo, sí, i més si això no ho redreces.
Però si guanyes la Lliga, el dia que guanyes la Lliga, això ho veurem com un accident molt dolorós, però el projecte Xavi haurà crescut respecte a fa un any.
Però has de guanyar la Lliga, Xavi.
Has de guanyar la Lliga, sí, estic d'acord amb tu, Carles. Ara, que la credibilitat de Xavi, jo crec que a tots els nivells, no només a la directiva, amb el president Laporta, que deu anar, com explicava la Laia, content. Avui ha perdut un percentatge, no sé de quina importància, però ha perdut la confiança que li havien dipositat. I ara veurà què passa a Madrid el diumenge.
O sigui, vosaltres, per simplificar-ho, no sé si m'ho comprareu, la sensació que Laporta ha fet un esforç, la directiva, per donar-li a Xavi tot el que volia, i una cosa era... guanyar la Lliga i competir pels títols, i una altra cosa és caure a la primera fase de la Champions, i que això és un cop al projecte a llarg termini.
Això no es contemplava.
És que el que ens han venut amb discursos dels directius és el cercle virtuós. Invertim molts diners en l'equip de futbol per aconseguir els èxits i que això ens salvi el club, incloent un tema d'un aval personal del president. O sigui, jo crec que no podem separar el tema econòmic del tema esportiu, perquè ens han venut això, invertim diners per l'èxit esportiu, perquè l'èxit esportiu ens durà a salvar el club d'una situació molt crítica. I clar, l'èxit esportiu són els títols.
Però no ens ho han venut, o sigui, ho han fet.
No han fet.
Sí, sí,
el discurs públic ha estat clarament
correcte.
Aquest.
Correcte. O sigui,
perquè s'ha fet tots els esforços excepte Bernardo Silva. O sigui, sí, Xavi ha tingut tots els jugadors que havia demanat, que abans de l'estiu semblava, quan va venir el Javi Miguel el dia del Getafe, era, no? Que allò semblava una carta als Reis impossible de complir.
Impossible.
Doncs excepte Bernardo Silva, que ho han intentat també.
Que ho han intentat fins al final.
El club ha fet els deures. I Xavi havia de fer els deures de competir com a mínim a la Champions o arribar a les eliminatòries o que el camí fos llarg. Jo crec que per mi era una utopia pensar que el Barça podia guanyar la Champions. Però,
jo crec que no parlem d'això, parlem de no caure a la fase de grups.
Però caure a la fase de grups, si ja va ser un fracàs la temporada passada, aquest any, ho és
més dolorós.
Encara més, eh?
Sí. S'ha de tenir en compte, atenuants, d'acord? Perquè... et toca segurament el pitjor grup dels que es van sortejar el mes d'agost. Punt 1. Punt 2. Et toca el pitjor dels calendaris que et podien tocar, que és en els tres primers partits anar a Munic i anar a Milà. Tot es complica. No ho estic justificant, però aquests petits factors no, han ajudat.
I les lesions,
tampoc. El tema de les lesions teniu raó, però també dius, home, precisament,
Van Buchel,
se n'ha ajuntat unes quantes coses, però formen part del viatge.
El Barça no ha superat tots aquests obstacles, això és així.
I s'han de superar. I s'han de ser prou fort per saber, o hauria de ser prou fort, perquè tots els equips tenen revolts difícils i s'han de saber negociar. I el Barça no.
Aquí a la llotja, he dit que Joan Laporta ha marxat amb aquesta cara, ha marxat cap a dins de la llotja, perquè ja ha estat fins fa poca estona. Ell aquí, amb el seu cercle més íntim de confiança, amb Enric Massip, amb Rafa Juste, han estat... L'hem vist amb rostre seriós, però ens asseguren que no està enfadat, que està molt tocat, això sí, decebut, sobretot també per la gent, un punt, per l'afició. Jo et diria que no ha assenyalat ningú, però sí que han volgut destacar... Home, és que clar, no teníem els centrals, les baixes de defensa, com mirant una mica cap a la defensa, no teníem aquestes baixes... Sí, una mica ens ha afectat, però ell ens ha insistit, no està enfadat, no marxa enfadat, però sí...
Està trist.
Tocat, sí.
Mireia, tu has vist alguna altra cara?
He vist sortir a Xavi Hernández acompanyat de la seva família i tan bon punt ha arribat al final de la rampa quan encara semblava que no el pogués veure ningú, ha fet un cop de puny al volant, per tant Xavi sí que ha sortit una mica enfadat.
Però tu l'has vist?
Sí.
Potser estava escoltant la ràdio.
Home,
enfadats Xavi, enfadat la porta. També us dic una cosa, això queda aquí en un impàs perquè d'aquí 4 dies hi ha el clàssic. És a dir, ara bé, ja en parlarem, però el resultat del Bernabéu ara agafa més transcendència, jo crec, Bernat, de la que ens podíem imaginar.
Sí.
Perquè,
no és una transcendència competitiva, perquè jo crec que la Lliga...
No, competitiva no, perquè quedaràs a 3 punts i perds. No
hi ha... Però a nivell d'imatge, a nivell de credibilitat, a nivell d'ambient, entorn... Això sí que...
A nivell de no repetir concessions defensives, és a dir, formes de perdre o de
això,
no guanyar...
Això pel que fa exacte al camp, però jo per això insisteixo en la idea d'abans, jo crec que estaria bé que des del club aquestes expressions que ens explicava la Laia, que fins i tot hi hagués algun tipus de missatge de calma, de confiança, de realisme, de dir, escolta, és un projecte que està començant, no sé com s'ha de dir, però no introduir dubtes. De l'estil de... Els directius estan emprenyats...
Home, ja... com vols que estiguin?
Sí,
més, a la Laia l'han dit que no està enfadat, està trist.
D'acord.
Sí. Jo crec que fins ara... diguem que
si fos el president del Barça, demà sortiria, o abans del clàssic, sortiria i llançaria un missatge de reforçar el projecte.
Sí, et foten 4 al Bernabéu.
Però una cosa,
i...
Bernat, amb quin objectiu?
Clar.
Amb l'objectiu de frenar...
Pensant en qui? En la massa social? Pensant en l'entrenador?
Sí,
pensant
en
la directiva? Pensant en qui?
Pensant en l'entrenador i en l'aposta que has fet, que no té sentit que el 12 d'octubre comenci a trontollar, i en la gent, sí, en l'aficionat.
Però és que el 12 d'octubre t'han impactat amb un ganxo i un uppercut a la vegada... Que és que t'ha deixat caos.
Sí, però és que no tens cap alternativa que et mira endavant.
Però guanyar el Bernabéu, perquè guanyar el Bernabéu redimeix una mica, perquè ha de venir aquí el Bayern.
És una bona oportunitat, en un moment difícil, però una bona oportunitat.
Sí, sí.
És una bona oportunitat, però compta perquè...
Verinosa, també.
Mira, a Busquets ja han dit...
Penalitza,
A Busquets ja han dit, pot passar factura al clàssic el que ha passat avui? I la resposta ha estat... Clar que sí.
Sí, i això em preocupa, perquè l'equip no pot sortir amb aquesta cara de perdedor del partit pensant que hi ha el Barça-Madrid, pel que estem dient, perquè la transcendència augmenta. Tu guanyes, com diu el Xavi, tens una oportunitat per dir que el tema de Champions és dolorosíssim, no entra als plans, hem caigut a l'octubre, però és un accident. Ara, depèn del que passi a Madrid i depèn de quina forma, no tracta només del resultat, sinó del que veiem, perquè el que ens fa mal avui de la segona part no és només el resultat, sinó el caos que veiem. Depèn del que passi, doncs és un cafè doble, perquè ens entenguem, Vull dir, i aleshores això ho has de començar a gestionar, perquè ara hi haurà una aturada pel Mundial, i durant aquell mes el Barça continuarà vivint, i hem de veure amb quines expectatives. Bernat Coll, tens veritat o mentida?
Vinga, som-hi.
Veritat o mentida?
Veritat o mentida?
Ruth Vilà.
Ai.
Prepara't. Em preocupen més els errors individuals que la intervenció des de la banqueta durant els partits. Em preocupen més els errors individuals que la intervenció des de la banqueta durant els partits. Veritat o mentida?
Mentida.
Maria Garrido.
Mentida.
Lea Tudel.
Mentida.
Mar Domènech.
Diria veritat.
Diràs veritat perquè per canviar.
Sí, una mica.
Doncs no sé què creus, Marc.
Va, és mentida.
Mentida. Xavi Campos.
Faràs ple.
Mireia Ruiz.
Jo diré veritat.
Bernat Soler.
Mentida.
Carles Domènech.
Veritat.
Albert Mora.
Mentida.
I Ricardo Camada.
Mentida, mentida.
Els veritat éreu Carles i la Mireia.
Mireia. Carles, va, dona'ns força.
No, no, no. O sigui, quan parlem dels errors individuals, aquests dic són molt preocupants, perquè són errors individuals, primer, impropis dels jugadors que els fan, i em preocupa que puguin ser degut a més enllà del futbol, més enllà del fet estrictament...
Esportiu.
Sí, i aleshores això em preocupa molt perquè és molt difícil redimir-los en aquests moments. En canvi, jo crec que Xavi, els errors que està cometent puntualment, jo crec que se'ls pot adonar compte i els pot replantejar-se. Jo crec que avui ha sortit en defensa d'Embelé, però ell és conscient de que quan torni a veure el partit, perquè el tornarà a veure, de que possiblement s'ha equivocat amb el canvi de Dembélé o Rafinha, i aquest possiblement el proper dia ja no el farà. Jo crec que és una qüestió...
Bé, això ho veurem ràpid, eh?
Sí.
No? En 4 dies ho veurem. Mireia, tens alguna cosa a afegir amb el veritat?
El veritat ha estat una mica... No és veritat del cert, però tinc una cosa a dir, és que al final qui els responsables són els 11 que estan jugant. Per tant, més enllà que dels canvis que pugui fer Xavi,
sí.
Tu tens la responsabilitat de donar la cara dins el camp.
D'executar un treball tàctic previ de l'entrenador.
Exacte.
Clar.
Sí.
Per tant, si el plantejament tàctic no està bé,
però si,
tu pots cometre errors, però al final és el que et
demana l'entrenador.
Quantes vegades heu sentit a Xavi dient això ja ho havíem dit, això sí, ja ho havíem dit.
Sí, no, sí, sí. Ho hem treballat i hem parlat de les arribades de Varela.
O que algú surti i digui que no ho hem preparat.
Si ara que fem des de la seva arribada rodes de premsa, de postpartit, Això semblaria una broma.
Sí.
O sigui, en trobaríem tantes...
Percentatge altíssim, sí.
Tot i això he de dir que jo crec que el plantejament inicial és molt bo, molt bo, molt bo, per mi, modèlic. Sí, sí. El Barça aconsegueix el que vol i que el problema el té Xavi en la gestió de la segona part i dels canvis. I no és el primer dia, perquè l'altre dia contra el Celta ja en vam parlar. Bé, la qüestió que ens acomiadem d'Europa... ja veurem què passa amb el Victoria...
De la primera divisió europea.
Anirem a jugar... Els dijous són els nous dimecres, tindrem una segona edició.
No, però no li doneu ni una opció al Victoria Pilsen que arrenqui un empatet,
ni una.
No? No. Jo
zero, sí.
0,5 opcions. Jo doncs, sí. Abans, Barça-Madrid, Madrid-Barça diumenge. I tal com està el tema, aquest partit encara agafa més força.
La TDT.
Treu targeta vermella a les energies contaminants i comença a jugar net. Solideo t'instal·la plaques solars perquè estalviïs en la factura de la llum i generis la teva pròpia energia. Amb la millor tecnologia, equip d'instal·ladors propis i 25 anys de garantia. Informa-te'n a solideo.cat.
El vol del mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Doncs, si pots, vola.
Quan vam veure el grup, tots sabíem que amb l'Inter teníem una eliminatòria. I un detall et porta al pou o a la glòria. I els veterans els sobren anys, i els joves els falta experiència. I tindrem molts desenganys, i ens caldrà tenir paciència. I som com aquell infant que vol córrer i ensopega. També cal dir que a Milán vam estar de pega. Hi ha errors individuals, però per mi no és excusa. Sense control del partit, som una ruleta russa. I ens ha anat de dos detalls, però la tendresa es nota. No vull fer escarafalls, cal ser forts en la derrota. Segurament no érem tan bons, i avui tot es viu en present. També han afectat les lesions, i ho veurem diferent al febrer. Competir i tornar-hi, i anar. Encara tenim feblesa. Cap palanca pot comprar ni llogar la maduresa.
La maduresa, allò que necessita sempre un viatge, com els embarassos necessiten 9 mesos per tenir un fruit. Doncs, Guillem, no sé com estàs de cara a diumenge. L'altre dia ens vas dir, ja ens recuperarem, però això serà difícil.
Avui ha sigut un cop massa fort.
Però bueno, haurem de presentar-nos al Bernabéu.
Com que és el Madrid, ens hem de refer com sigui.
Doncs la festa que tocarà volar diumenge. Gràcies.
Salut, bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio. L'app de Catalunya Ràdio. Escolta'ns com i quan vulguis.